Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El Festival Internacional Orgue de Montserrat, Abat Cassià Maria Just In Memoriam, ofereix dissabte 21 de juliol, a les 9 del vespre, el segon dels concerts d'enguany, que en aquesta ocasió protagonitzarà l'organista alemany Eberhard Lauer. El festival va tenir un bon inici el passat 16 de juny. Va ser qualificat per la crítica com un veritable concert europeu en el qual l'organista Juan de la Rubia va mostrar la seva versió eloqüent de Poulenc, amb musicalitat i matisos. I a la segona part es va poder escoltar la versió que el cor Francesc Valls va oferir junt amb solistes vocals i l'orquestra sinfònica Camera Musicè de les vespres solemnes de Confessore, alternades amb delicades i poc conegudes sonate de Chiesa de Mozart sota la direcció del mestre Salvador Mas. Dissabte 21, l'organista Eberhard Lauer, director de música sacra de la Catedral de Santa Maria d'Hamburg, interpretarà obres del gran repertori barroc alemany, Buxtehude i Johann Sebastian Bach, alternat amb música francesa de caire romàntic, sinfònic, amb obres de Franck, Dupré i Biern. Pare Jordi Agustí Piqué, director artístic del Festival Internacional Orgue de Montserrat.
És un dels grans especialistes en la música nòrdica alemanya, per tant, Bach i Buxtehude. Però ell ha volgut, per les característiques del nostre orgue, presentar obres del simfonisme francès que tant agradaven al pare Cassià Maria Just. Per tant, tindrem l'oportunitat de sentir obres de César Franck, de Marcel Dupré i les famoses sinfonies de Biern. Un concert d'alt nivell organístic amb un dels solistes europeus de més renom.
Els dos darrers concerts del Festival Internacional Orgue de Montserrat, que, com sempre, tindran entrada lliure, se celebraran el dissabte 11 d'agost, que comptarà amb la presència de l'organista Naji Hakim, hereu del gran Olivier Messiaen, a l'Orgue de la Trinité de París, i el dissabte 25 d'agost, en què l'intèrpret nord-americana de gran renom internacional, Kathleen Emerson, organista i mestre de cor de l'Església d'Advent de Boston, oferirà algunes mostres de la música nord-americana per orgue, juntament amb repertori clàssic de Johann Sebastian Bach i d'altres autors.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dissabtes a aquesta hora parlem de RSC, de persones, d'ètica empresarial, de lideratge, de la missió de les persones al seu entorn i avui, en concret, de sostenibilitat. I ho farem ben acompanyats amb Felisa Palacio, directora de Recursos Humans de Tarannà, agència de viatges. Felisa, al telèfon, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
També tenim a Gaspar Pericay, consultor sènior d'Enginyeria Social. Bona tarda, Gaspar.
Hola, bona tarda.
Doncs vinga, abans de començar, un consell.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Felisa.
Hola, molt bona tarda.
Coneixies el Gaspar Pericay directament?
Sí.
No. Sí,
directament segur que sí, perquè som, bueno, muy colaboradores con Etiqueta Responsable, con Ingeniería Social, y hacen una labor magnífica y la vienen realizando desde hace años hasta ahora y son de verdad un buque insignia aquí en Cataluña acerca de sostenibilidad.
Molt bé. I tu igual, no, Gaspar? Sí. La tenies escoltada, el nom de Felisa, no?
Sí, però... home, i tant. El Tarannà Viatges són, a més, un referent amb el tema de la sostenibilitat i de la responsabilitat social. És a dir, ells són una pime i és una mostra clara que les pimes també poden fer responsabilitat social i la Felisa porta molts i molts anys i concretament amb Enginyeria Social també ha col·laborat estretament. Per tant, bueno, des d'aquí una abraçada, Felisa.
Una abraçada.
Feliç, en el vostre cas, Tarannà és una agència de viatges compromesa amb el medi ambient. De quina manera es tradueixen els viatges que proposeu?
Nosotros somos una empresa comprometida con el medio ambiente y a la gente, en las personas, la sociedad y el medio ambiente. ¿De qué manera lo venimos realizando? Pues yo siempre explico que es ponernos las gafas del medio ambiente, que no tienen por qué ser verdes. Y, por supuesto, de la sociedad, ¿cómo y cuándo? ¿Cómo lo viabilizamos? Pues intentando que los impactos que nosotros dejamos como empresa sean positivos, o livianizando, si está bien dicha esta palabra castellana, minimizando, digamos, esos impactos que pudiéramos dejar a la hora de hacer el turismo. Por lo tanto, la implicación no ha de ser solo del corporativo como Tarannà, que este es el primer paso como empresa, sino de también todos los agentes que intervenimos, ¿no? Desde la persona que hace la venta del viaje, el cliente, la oficina receptiva, a la hora de crear la ruta y subcontratar allá en destino. Y un poco este es el trabajo que venimos realizando, que se sustenta en esta visión del medio ambiente y de la sociedad, tanto desde nuestro equipo, desde nuestra empresa, como en las rutas que hacen nuestros colaboradores. El cómo lo realizamos, pues mira, nosotros en la oficina tenemos un plan de oficina verde ya desde hace años, que obviamente pues hacemos un buen uso del papel, ya tenemos un nuevo objetivo desde hace años que es papel cero, en el cual estamos muy involucrados, llevamos una gestión responsable de residuos, ya ni qué decir, tiene todo el tema de uso de papel reciclado, nada de PVC, tema de merchandising, también fue un tema que reciclamos hace años para entrar en el mercado con un concepto nuevo que era no dar maletas, ni bolsas, ni bolsillos que fueran de plástico, como hace todo el mundo, ¿no? También era romper un hábito de consumo con el mundo del viaje. Y, por supuesto, pues tenemos nuestros proyectos propios de medioambientales, como fue el Bosque Tarannà durante 5 años allí en Sant Boi. El año pasado colaboramos con el Consorcio del Parque Nacional de Gallec, haciendo un voluntariado y con un mecenazgo. Y este año tenemos una sorpresa que también llegará, esto a nivel corporativo. Y luego, una vez que nos embarcamos en ruta con el tema medioambiental ya de internacional, esto es más complejo de realizar, pues porque depende de la velocidad en sostenibilidad que tenga cada destino. Hay destinos que son más receptivos a ese cambio y hay destinos pues que hay que ir incorporando estos conceptos. Pero algunos de ellos que ya venimos realizando es, primeramente, hacer una buena gestión de residuos, sobre todo en países donde el tema de plástico sea un conflicto o un problema, para involucrar a los guías locales y a los guías que acompañan a los grupos. También el viabilizar rutas que sean más eficientes para hacer un mejor uso, digamos, de los vehículos y los transportes, fomentar ese transporte pues más público, aunque este tema es un poco más complicado según qué tipo de turismo, pero sí, en ese caso lo que ponemos en primera línea es que tengan unos vehículos en buen estado, ¿no?, que no hagan emisiones de CO2 exageradas ni bueno, pues que afecten al medio ambiente de una manera irregular. Y luego también acciones como el provocar pues que se colabore con ONGs o entidades locales, ¿no?, que protejan el medio ambiente, si es uno de los temas, digamos, más problemáticos del país. Y como hecho consolidado dentro de la casa, que ha servido de referente en el sector, uno de los cambios de hábito que nosotros hemos incorporado en nuestros viajes ha sido el tema de las excursiones a lomos de elefante, tan típicas pues en países uh-huh. como India, para subir al Fuerte Amber, o en Tailandia, ¿no? Hemos sido, bueno, somos socios de FAADA, protectora de animales, por lo tanto, medio ambiente es muy amplio, ¿no?, el concepto, y entendemos que también los hábitos de consumo tenemos que ir modificándolos, ¿no?, para ir hacia un turismo realmente sostenible. Y la manera de hacerlo pues ha sido laboriosa, sobre todo porque hemos incorporado este cambio en plena crisis, cuando toda nuestra competencia pues seguía haciendo este tipo de excursiones y el consumidor, que no sabía la manera de amansar esos elefantes, pues seguía consumiendo sin saber el qué. Nosotros decidimos hacer ese cambio. ¿Y cómo fue? Pues hablando con FAADA, y ellos nos explicaron la metodología para amansar esos elefantes salvajes, y es, bueno, pues se denomina el quebranto del alma. Que quiera leer el sistema, pues ya se lo puede imaginar. Entonces, pues no podíamos dar por bueno este tipo de prácticas que son nocivas para estos animales desde que son crías. Y esto es extensible pues a delfinarios, y es extensible a granjas de dudosa gestión, ¿no? Como orfanatos de animales salvajes, que han empezado con el concepto, digamos, de verdad, de cuidar a animales salvajes, pero que al final han sido un puro negocio turístico.
I això afecta a la vostra oferta? La fa menys atractiva o no té res a veure?
Pues sí que nos afecta, y además el miedo fue escénico al principio cuando empezamos a hablar nuestros viajeros de todos estos temas, y la sorpresa, como con todo, es que cuando informas a la gente y le informas bien y de una manera consensuada y de una manera cierta y haces una buena comunicación, el consumidor lo comprende y deja de hacer uso de este tipo de excursiones con animales salvajes en cautividad. Entonces la reacción del consumidor es súper buena, muy al contrario de lo que pudiera parecer, es vencer esos miedos iniciales de cambios de hábitos. Queda todavía personas, me imagino, que quieren realizarlo. Nosotros tampoco nos vamos a meter en este tema. Lo que sí que hacemos en estos casos es no interceder, digamos, en esa compra-venta para hacer ese tipo de excursiones y que haga el cliente lo que quiera, pero nosotros no queremos ningún tipo de percepción económica de este tipo de excursiones. Pero te puedo decir que los viajeros de Taraná a día de hoy en Tailandia y en India en un 99% ya no suben a lomos de elefante.
Parlaves de la relació també de Taraná amb la societat. Per exemple, si viatjo a Etiòpia i veig nens al carrer demanant caritat, què he de fer? Els hi dono diners? No els hi dono?
No, 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 no. Estos son, bueno, pues hábitos. Esto es otro hábito viajero que es erróneo porque moviliza unas emociones que a lo mejor nos hacen sentir, pues, en ese punto generosos con esos niños y no les estamos haciendo ningún favor. En este sentido, nosotros hemos redactado 10 puntos del viajero responsable y uno de ellos justamente es no dar dinero, percepciones económicas a los niños, porque lo que se provoca es que esperen más turistas, que les darán más dinero, empezará a haber explotación infantil y esos niños no irán donde tienen que ir, que es a la escuela. Por lo tanto, es un no. Siempre hay que hablar con los patriarcas, matriarcas, jefes de poblado, si queremos hacer algún tipo de gestión, y siempre a través de nuestro guía o responsable en destino que nos ayude a canalizar de una manera correcta si queremos hacer una donación, pero ni muchísimo menos a los niños.
Molt bé, Felisa Palacio, sé que t'hem de deixar. Gràcies per haver estat gràcies. Almenys per telèfon i t'esperem aquí aviat, eh?
A l'estudi. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Una abraçada, adéu,
Felisa. Una abraçada, adéu.
Molt bé, Gaspar, anem amb tu ara. Hem acomiadat ja la Felisa Palacio. Primer de tot, explica'ns què és enginyeria social.
Bé, nosaltres som una consultora especialitzada en responsabilitat social, responsabilitat social corporativa per a empreses, però també treballem amb entitats del tercer sector, amb centres de treball, treballem amb administració pública, com molts ajuntaments, inclús l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, perquè, de fet, creiem que la responsabilitat social no només és corporativa, sinó que també afecta a totes les organitzacions, és a dir, qualsevol organització que tingui treballadors, per exemple, una entitat del tercer sector, una ONG, no només treballa per aquella causa que defensa, sinó que també té un compromís amb els seus propis treballadors. Per tant, temes com igualtat, temes com conciliació familiar, doncs són temes que els afecten directament.
Ho has dit tu mateix, el Corte Inglés, Pascual, La Caixa, Freixenet, Unir, Aitex i diferents ajuntaments. Déu-n'hi-do, no? També.
Sí, sí, sí. Tenim clients grans, tenim grans empreses, com tu has dit, i moltes d'altres. Activa Mutu, per exemple, és un molt bon client, etc. Però també tenim doncs això, clients que són pimes, les administracions públiques, les entitats... Sí, sí.
Molt bé. Enginyeria social proposa el canvi als seus clients, però també du a terme, com a empresa, accions de responsabilitat social. Una de les activitats destacades és la Setmana de la RSC?
Sí, correcte. La Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya porta ja 8 edicions. S'organitza cada any. Aquest any, a l'octubre, a finals d'octubre, farem la 9a edició. És un, bueno, és probablement l'esdeveniment més important de responsabilitat social que es fa a Barcelona. I compta amb el suport també de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació, de la Caixa, i és una plataforma on, bueno, la podríem definir bàsicament amb dos grans grups. Primer, hi ha dos dies de jornades i després també hi ha tot unes jornades, el segon grup, de portes obertes, de voluntariat corporatiu i altres esdeveniments paral·lels. Durant les jornades és una plataforma d'intercanvi, de trobada entre tots els professionals de la RSC, siguin directius o tècnics, però persones que venen del món acadèmic, persones que venen del món associatiu, d'entitats. Per tant, bueno, s'intercanvien bones pràctiques, es debat, es fan conferències.
Aquí a Barcelona?
Sí, 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 aquí a Barcelona.
És a Barcelona. La setmana va d'un tema en concret o de diversos temes?
No, al final la responsabilitat social és transversal, no? És a dir, sempre es parla de cinc grans àrees de la responsabilitat social, no? El bon govern, l'àrea, l'àmbit econòmic, l'àmbit laboral, l'àmbit social, l'àmbit mediambiental, i per tant ens sembla que hem de donar resposta a tot això. Al final, bueno, hem de cobrir tots aquests temes, cada tema és un univers en si sol, gairebé, i sí que, clar, cada any doncs, hi ha alguna taula rodona en concret que tracta un tema en particular.
A nivell personal teu, o com a empresa, què és per a tu o per a vosaltres una empresa sostenible?
Doncs una empresa sostenible... ara sentíem la Felisa, no? Parlar molt de ben ambient, però també parlava de la responsabilitat amb l'entorn, no? L'empresa sostenible és una empresa que ha de ser sostenible mediambientalment, però també socialment, també econòmicament. Al final és una empresa que està per guanyar diners i té una responsabilitat cap als seus treballadors, assegurant els llocs de feina, etc. Per tant, una empresa sostenible ha de ser sostenible com a negoci, ha de ser sostenible socialment, ha de ser sostenible ambientalment, ha d'estar ben gestionada. En definitiva, de tenir un impacte positiu. La Felisa també parlava, no?, de minimitzar, si no, els impactes negatius. I parlar d'impactes és molt important. I això sovint no es pot fer, no es pot fer sol. És a dir, la responsabilitat social i la sostenibilitat cada cop més, i de fet això és un dels objectius de desenvolupament sostenible aprovats per Nacions Unides i que s'intenta que les empreses també s'hi adhereixin, és a dir, no és només una cosa de governs, sinó que també és la societat civil i les empreses que s'han d'adherir aquí. Un dels punts, l'últim de fet, és les aliances. I és molt important establir aliances per treballar conjuntament, no? I sentíem ara, no?, la Felisa, que parlava d'aquest exemple, no?, de com treballen amb ONGs locals per protegir els elefants, etc. Doncs ells sols no ho poden fer, és a dir, ells ja tenen una oficina aquí a Barcelona, per tant, han de confiar en altres actors. Doncs al final, extrapolant aquest exemple, les organitzacions per si soles han de treballar en xarxa, han de treballar amb partners per crear aquestes aliances, i tots junts, i aquest potser és un altre element molt important, alinear accions, alinear estratègies, i això s'ha de fer amb els partners, i això s'ha de fer també internament. Molt sovint la RSC és entesa com una operació cosmètica, com una operació de màrqueting, no? Som una empresa, contaminem, i per rentar la nostra consciència i per rentar una mica la nostra imatge, doncs plantarem quatre arbres en algun lloc. Si això es fa així, de manera aïllada i sense continuïtat i sense alinear amb els processos i segueixes contaminant, serveix de ben poc. Parlàvem aquest de l'impacte, no? L'impacte segueix sent un impacte negatiu. És a dir, això és molt marginal. Per tant, el que hem de fer i el que nosaltres treballem és a nivell estratègic, a nivell d'alinear totes aquestes accions amb l'estratègia de l'empresa, assegurar que aquesta empresa sigui rentable, que aquesta empresa guanyi diners, que els treballadors tinguin un lloc de feina, però també que els treballadors treballin en bones condicions, que estiguin, se sentin orgullosos i compromesos de l'empresa, que l'empresa tingui pràctiques que són sostenibles. En definitiva, la sostenibilitat és i la RSC és una oportunitat per repensar processos, també. Per tant, les empreses són que van i que entren en això són molt més eficients, al final, perquè tenen aquesta oportunitat, no?, d'analitzar com fan les coses.
Creus que una empresa responsable, per tant, té més recorregut, més reputació, més retorn?
I tant. És a dir, si és realment responsable, insisteixo en aquest punt, és a dir, si no és una cosa només d'una acció totalment aïllada, sinó que aquesta estratègia de responsabilitat social està ben integrada en l'estratègia de l'empresa, per tant, s'ho creuen i aposten, i tant, hi ha moltes avantatges. Per exemple, parlaves de la imatge de reputació, no? Evidentment, és a dir, hi ha una imatge de marca que s'enforteix, però també amb això parlava també la Felisa, no?, de dir, vam fer una oferta, no?, en la que no hi havia, els nostres clients no pujarien a Lloms d'Elefant. Bueno, és una oportunitat per diferenciar-te també de la competència, no? És a dir, nosaltres som els que fem les coses ben fetes. Els nostres competidors faran el que vulguin. Nosaltres ho fem ben fet. I això et fa guanyar nous mercats, et fa guanyar nous clients. És a dir, per exemple, cada cop més ens trobem que grans empreses, especialment, no volen córrer riscos amb la seva cadena de subministrament i, per tant, demanaran que els seus proveïdors, i aquí és un mercat immens, és a dir, les empreses que venen a altres empreses, demanaran que els seus proveïdors doncs, facin les coses ben fetes, estiguin certificats, tinguin plans d'igualtat, etc. i, per tant, demanaran un cert control. Però també a nivell de consumidor, és a dir, els consumidors esperem que, bueno, cada cop més, i esperem que en un futur encara més, premiïn aquelles empreses que facin pràctiques responsables, sens dubte. I podríem parlar de moltíssimes més coses, és a dir, si parlem de l'àrea laboral, no? És a dir, una empresa que cuida els seus treballadors, que està convençuda que els treballadors és el seu major actiu, que cuida el talent, doncs retindrà aquest talent, s'estalviarà, per tant, molts diners en processos de selecció i de contractació, en processos de formació, fins i tot, perquè fins que una persona no rendeix a un nivell, vull dir, triga un cert temps. És trist que hi hagi gent que marxi d'una empresa perquè no està a gust. És a dir, una qüestió de salari, aquí a vegades és més difícil de competir, però cada cop més veiem, i especialment a les noves generacions, no? La generació millennial, que diu, un dels valors és poder estar a gust en una empresa, poder conciliar la teva vida privada amb la teva vida personal. Per tant, les empreses cada cop més tendeixen a cuidar aquests aspectes.
Molt bé. Una definició de empresa que dava Giovanni Agnelli, el de Fiat, hace muchos años. La conté un día en Italia y me dijeron, no vuelvas a hablar en Italia de Agnelli, que cae muy mal. No sé por qué, pero no me atreví a volver a hacerlo. Pero que, como aquí nadie, mucha gente ya no conoce a quién era Agnelli. Me gusta mucho. Una empresa, decía, está formada por personas con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes inclinaciones, diferentes aspiraciones, diferentes trabajos. Y todas esas personas de diferentes edades y culturas, con diferentes empleos, tienen que llevar a cabo el milagro de trabajar juntos de modo que los resultados de la empresa sean los adecuados, hoy y mañana. Me encanta, porque nos dice claramente que una empresa es una comunidad de personas, un grupo de personas con un objetivo común, que es la tarea de la dirección. El director dice, vamos a hacer esto. El director, el propietario, el consejo, elabora la misión. Dice, nuestra misión es esta. Vamos a intentar resolver estas necesidades de estas personas, de los que están fuera, vendiéndoles zapatos, entradas de cine o viajes en avión, y de los que están dentro, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollarse como personas, de adquirir una serie de conocimientos nuevos, desarrollar sus capacidades, ganar dinero y todo lo que quieran. Esa... diferentes historias, diferentes culturas, diferentes aspiraciones. Creo que esto lo refleja muy bien. El milagro de trabajar juntos es la tarea del director. Ya sabéis que en economía decimos siempre que la empresa optimiza cuando iguala el coste marginal al ingreso marginal. Juan Antonio Pérez López, un colega mío que murió hace unos cuantos años, decía, a nadie le pagan millones de pesetas, decía entonces, para igualar el coste marginal al ingreso marginal. Lo que tienes que hacer es cogerte a estas personas tan distintas, con tantas aspiraciones, es decir, chicos, a trabajar juntos. Y en cuanto entras en la empresa, buscas esa unidad de la cual hablaba Carlos hace un momento, que consiste en cada uno con sus peculiaridades, y por favor no las perdáis, porque esto es lo que enriquece a la empresa, cuando estáis aquí dentro, todos para trabajar para lo mismo.
Entonces, Antonio Argandoña, profesor de l'IESE, diu, el primer objectiu de qualsevol empresa, en el fons, haurien de ser les persones, no?
Sí, és el que dèiem, ara fa un moment. És a dir, cada cop més en cercles acadèmics, en cercles empresarials, es posa molt d'èmfasi que, i si veiem les empreses més punteres, no? A San Francisco, Google i tots aquests, les persones són al centre, els treballadors són al centre, el talent, en definitiva, que costa moltíssim de trobar i que costa molt també de mantenir. Però també deia el professor Gandonya una cosa molt important que també m'ha esmentat abans breument, que és l'alineament d'objectius, no? És a dir, al final, treballar junts vol dir que aquestes accions estiguin ben alineades amb l'estratègia, que no sigui un bolet, que no sigui una flor d'un dia, diguéssim, però que hi hagi una continuïtat d'acció i, a més, que hi hagi una coordinació, no? I que es faci tot una, bueno, doncs un relat coherent, diguéssim, de les diferents accions en els diferents departaments. I, de fet, aquest és un dels problemes clàssics a les empreses i que ens trobem quan hem de treballar a la RSC, que és que molt sovint les empreses estan acostumades a treballar amb silos, no? Es diu en castellà, amb setges de gra, diguéssim, aïllades, amb compartiments estancs entre departaments. I l'RSC i la sostenibilitat és transversal. Per tant, trencar aquests murs interns dintre de les empreses i treballar, col·laborar entre departaments, això costa.
Si mirem enrere, en els últims 5 anys, per exemple, s'ha millorat en RSC?
Clar, en els últims 5 anys hem de parlar inevitablement de la crisi econòmica. La crisi econòmica el que va fer va ser que va haver un gran boom de l'RSC just abans de la crisi econòmica, però una de les primeres coses que les empreses van fer van ser retallar en comunicació, moltes van retallar també amb RSC. Per tant, les empreses que feien la RSC de manera més cosmètica doncs o van reduir o van plegar aquests programes o els van haver de canviar. Però les empreses que realment s'ho creien i que veien la RSC de manera transversal i que tenia un impacte positiu directament en l'estratègia, però que també els hi permetia estalviar costos, no? Abans mencionàvem alguns dels efectes positius de la RSC, no? De fidelitzar clients, de guanyar nous clients, de retenir talent i captar talent, però també costos amb eficiència energètica, per exemple, o amb mesures de cadena de subministrament, estalvis amb contractació i compres, etc, mesures de transparència. És a dir, si es fan bé les coses, l'RSC, al final, és una inversió que té un impacte positiu, sens dubte, sens dubte. A mig termini i a llarg termini encara més. El que passa és que sovint, i amb les empreses va passar, amb la crisi, perdó, dic, algunes empreses van haver d'assegurar que sobrevivien. Per tant, era el curt termini, i bueno, sí, si això dona resultats d'aquí 2 anys o 3, jo el que necessito és arribar a finals de mes o finals d'any, perquè si no tanco. Per tant, hi ha hagut una gran sacsejada, però ara tornem a veure que la RSC puja. Puja i hi ha un convenciment de que és una inversió amb un retorn positiu.
Doncs tant de bo vagi millorant. Hem agotat el temps, Gaspar.
Molt bé.
Tant de bo tornis aviat.
Molt bé.
Els oients ens tornem a trobar el proper dissabte a 1:30 aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana han patrocinat Missió i Vocació.